Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Feliç divendres! El divendres on comencen les converses veterinàries. Comencen aquí a COPE Catalunya i Andorra. Els propers minuts parlem dels animals amb els veterinaris. Ho fem sempre amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. I avui, tal com havíem anunciat la setmana passada, doncs tenim la sort de tenir nosaltres a Llúcia Martínez des de Viladamat, des del seu centre veterinari, no és altra que Vilabet. Llúcia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver tornat al programa. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Un plaer.
Doncs, anem a parlar del que havíem comentat. Toca parlar d'aquesta època de l'any. Està fent, tot i que estem amb el canvi climàtic i es nota, però estem a la primavera, i hi ha coses que veterinàriament són típiques de la primavera, no? Llucia, què passa amb els animals a la primavera?
Sí, clar, aquesta estació es nota per el canvi de temperatura, comença a fer més calor, els dies s'allarguen, i aleshores sorgeixen una sèrie de problemes que es repeteixen doncs, de forma estacional cada any. Mm-hmm. Coses a tenir en compte.
Podríem...
Com, per exemple, diguem...
No, ara preguntar-te, podem dir que estan més esverats també que senten la primavera els animals?
Suposo que la frase de la primavera les engalperes...
Correcte!
Suposo que energèticament es nota que aquí floreix tot.
Molt bé, doncs què passa a la primavera? Què els hi passa a gossos, què els hi passa als gats a la primavera?
Bé, un problema molt habitual sol ser les al·lèrgies. Les al·lèrgies típiques de l'estació, per l'arribada del pol·len o d'altres tipus d'al·lèrgens, que es poden manifestar majoritàriament en problemes de pell, uh-huh, o problemes d'ulls, majoritàriament perquè venen per motius de picos, d'urticàries, d'eritemes, que és doncs, quan observem la pell de que està més envermellida de lo normal, els ulls que llagrimegen, entre d'altres símptomes.
Clar, suposo que entrar en el món de les al·lèrgies és un tema molt complicat, no?, per a vosaltres, Llúcia, perquè clar, poden ser tantes coses les que facin al·lèrgia, com aneu separant el gra de la palla amb el tema de les al·lèrgies? Per ser si és alimentària, si és una al·lèrgia ambiental...
Clar, en aquest cas, parlant de la primavera, això és són al·lèrgies de tipus estacional, que en principi doncs, han de remetre o pal·liar-se passada l'estació, i totalment ambiental, està clar. Uh-huh. I que cada cop va més, com les persones... cada cop hi ha més al·lèrgens en l'ambient que creen reacció tant a l'animal com a la persona, considero.
Bé, vosaltres, Vilabet, feu atenció veterinària a domicili des del vostre centre de Viladamat. Doneu atenció domiciliària doncs, a Rodalies. L'altre dia dèiem a uns 25 quilòmetres a la rodona, no? Més o menys, Llúcia?
Sí.
Suposo que el fet de poder-vos desplaçar a casa, doncs igual, en tema d'al·lèrgies, igual ja sospiteu, no? Si veieu un animal que està al costat, per exemple, de moltes gramínies, o que potser igual això ja us dona alguna pista, alguna orientació, no?, del que pot passar.
Sí, et pot donar pistes, evidentment, de veure on te viu. Pot donar moltes pistes. A part, sempre s'ha de preguntar, s'ha de fer una exploració... molt completa, també com preguntant què és el que mengen, on te van a passejar, si estan correctament desparasitats, externament sobretot. Uh-huh. Hi ha molts factors que poden influenciar en aquest tipus de problema.
Llucia, és ara que surt és ara la primavera que surt la processionària, que hem d'anar molt de compte, o quan és?
Sí, i tant. Aquest és un altre punt clau de risc que surten a la primavera. Exactament, les processionàries o orugues de pi que coneixem tots, fan aquest niu tan característic que semblen com boletes de cotó a dalt de la copa del pi, i cap al febrer o març és quan baixen pel tronc i comencen a fer aquestes típiques processons, que per això els diem processionàries. Aleshores, aquestes orugues el que tenen són uns pèls que són molt urticants, i que si l'animaló, gat o gos, el gos és més curiós, i potser una mica més innocent que el gat, i aleshores estadísticament els afecta més, però no els gats també, eh? Aleshores, si aquests pèls es claven en la pell, la llengua, a la gola, la laringe, aquests pèls poden alliberar una toxina que és la que genera aquesta inflamació, pot ulcerar doncs la mucosa, i en casos més greus doncs pot inclús generar necrosis de la zona afectada.
O sigui, estem parlant de que pot haver-hi situacions d'autèntica urgència, no?
Exacte, sí. Uh-huh. És una autèntica urgència. Ells, com a primera mesura, el que poden fer és rentar amb aigua abundant per intentar llevar tots aquests pèls que hagin pogut quedar, perquè sovint l'accident passa que, pues, per curiositat, van a olorar o van a jugar davant la innocència de no saber què pot passar, o inclús menjar, que aquest és el pitjor dels casos, perquè aleshores aquests pèls urticants tenen aquest trajecte que pot afectar més a l'interior, també.
I en aquest cas, què recomanes com a prevenció? Fugir dels pins, per exemple, no anar a passejar al voltant de pins?
Home, aquesta és la prevenció número 1, que si veiem, evidentment, o sigui, evitar-ho al 100% és gairebé impossible, però si a la pineda on anem habitualment a passejar la veiem repleta d'aquests nius de processionàries, evidentment durant aquesta època evitar aquest espai i anar a altres espais doncs, més oberts on la processionària és menys probable de trobar-la.
Uh-huh. A nivell d'alimentació, cal fer canvis a la primavera?
No forçosament. L'alimentació no té caràcter estacional en quant a intoleràncies o al·lèrgies. Si una alimentació li senta bé, no té per què fer-se canvis. Uh-huh. No, o sigui, en tot cas, no està directament relacionat amb la primavera.
I allò de fer... Sí, digues.
Sí que, o sigui, una coseta que es pot fer, que és una cosa que podem observar tots en els nostres animalons a la primavera, és aquesta muda estacionària de pèl. Aquest procés és totalment fisiològic, en el qual pues, perden més pèl perquè canvien aquest pèl per canvi d'estació de més fred a més calor. Aleshores, a vegades, suplementar una mica l'alimentació amb algun complement alimentari per reforçar doncs, per reforçar el pèl i la pell, això pot ser bo per l'animal, però sense comportar cap canvi d'alimentació en si.
No sé, i possibles malalties zoonòtiques que vinguin de transmissió de mosquits, per exemple, no sé, les manioses i una cosa d'aquestes, són més freqüents a la primavera? Hi ha més perill o...?
Sí. Exacte, la leishmaniosi doncs, és aquella malaltia que està transmesa per un mosquit en particular que se'n diu flebotomo, que la patim a tota la conca mediterrània i que el risc no és zero en cap època de l'any, és a dir, que sempre existeix un risc, però sobretot s'intensifica amb la primavera i estiu. Aleshores, ara és quan, degut a aquest augment de temperatura, augment d'hores diurnes, sí que aleshores aquesta activitat d'aquest mosquit s'intensifica i que per això aleshores hi ha més prevalència d'aquesta malaltia a partir d'aquesta època.
Per evitar-ho, que tenim els repel·lents?
Exacte, o sigui, s'ha de prevenir desparasitant externament. Aleshores, existeixen o bé collars o bé pipetes que són mensuals. I els collats sí que duren més temps. Poden durar entre 6, 8 i 12 mesos, depenent del collar.
Uh-huh.
Aquesta és la barrera, és la prevenció número 1, que sí o sí l'hauríem de fer tots. Inclús els que malauradament ja han contregut la malaltia, per tal de poder evitar contagiar-ne més, perquè aquest mosquit pot anar a picar primer el malaltó i després anar a picar amb un de sa. Aleshores, si el que està malalt també porta repel·lent, evitarem aquest contacte indirecte.
Clar. Aquí va tenir una mica de confusió, dic jo, Llúcia, tu ara ens ho clares, però potser no cal confondre... aquells propietaris que diuen oh, és que jo li dono una pastilla pels mosquits o per les paparres, no confondre, no? O tampoc no confondre,
no confondre
amb aquella pastilla que
despreceita,
no?
Ah, exacte. Actualment les pastilles que existeixen al mercat, que majoritàriament el que tenen és acció contra les paparres, contra les puces i contra la majoria de tipus de sarnes, són molt, molt, molt eficaces. De fet, us anava a parlar també perquè les protagonistes d'aquesta estació també són les puces i les paparres, sobretot les paparres ara en un primer moment, i de fet, a mesura que va arribant la calor, les puces. Aleshores, aquestes pastilles funcionen molt bé, però no tenen cap activitat antimosquit. Aleshores, no estem protegint contra la leishmània només administrant les pastilles. Hem de fer una combinació, aleshores. Es poden combinar perfectament pastilla i collar, o pastilla i pipeta, o collar i pipeta. Al final són principis actius diferents i es poden combinar entre ells.
Mm-hmm. Bé, has mencionat les paparres, que ens fan una mica de ràbia a tots, i a més creen moltíssimes molèsties, i que potser necessitarien 5 programes monogràfics. Però què en podem explicar i quines recomanacions ens pots donar per el tema de les garrapates?
Doncs sí, doncs, clar, tant les paparres com les puces són vectors, és a dir, transmissors de certes malalties que poden ser molt greus per als nostres animals. I per això és molt important fer una bona prevenció per evitar aquest contacte, no per ja l'insecte en si, sinó també per les conseqüències que pot portar.
Clar.
Aleshores, com hem dit, existeixen, doncs, en aquest cas també existeixen pipetes, collars, pastilles, que ens ajuden molt, doncs, a poder evitar aquest contacte, o si més no, aquelles que ja s'hi hagin pogut instal·lar, que es puguin morir i desprendre's de l'animal. I si sempre que es pugui, doncs, aleshores, tornant del passeig diari, també fer un raspallat i una revisió ràpida, perquè tot el que es pugui treure de forma mecànica també sempre serà d'ajut.
Bé, les paparres poden fer molt de mal al nostre animal, però també en compte perquè les persones també els hi poden fer mal, no?
I tant. Mm-hmm. I tant. També són transmissores de certes malalties que ens poden afectar l'ésser humà.
Amb la qual val la pena, doncs, fer una bona prevenció. En quant al passeig, hi ha alguna directriu especial a l'hora de passejar per evitar agafar paparres o és una mica aleatori?
Clar, és complicadet si volem sortir al camp o així. Les paparres sempre estan esperant a les fulles tendres de l'herba, estan esperant a sota, amagadetes, i el frotar contra les, passejant per l'herba o així, és quan aprofiten per enganxar-se molt sovint per les potetes i després van pujant.
Uh-huh.
Aleshores, clar, caminar pues, per camins o... Però bueno, penso que al fi i al cap, gràcies a aquests productes que tenim i fent un bon xequeig diari, és compatible poder passejar lliurement sense haver d'anar en compte amb això.
En paparres i en puces, i dintre d'aquest xaquet diari que deies i que comentaves, també potser no cal oblidar el jaç, el lloc on dorm el nostre animal, no? També donar-li una ullada i tenir-lo en condicions, mantenir-lo net, no?
Sí, es pot tenir de forma rutinària doncs, un rentat, perquè molt sovint ja només de ficar-ho a la rentadora ja eliminem la gran majoria d'aquests bitxos. I existeixen també productes que no són tòxics ni nocius per als animals i que es poden ficar a tots aquests teixits de la casa, del cotxe, i que ens ajuden doncs, a eliminar tots aquests bitxos que hagin pogut quedar per allà.
Estava pensant en els mosquits i en el cas de la leishmaniosis. Si tenim un gos que viu en una casa i que té molt d'exterior, potser una bona recomanació seria vigilar doncs, que no hi hagi llocs on pugui fer-se el mosquit, és a dir, per exemple, acumulacions d'aigua, basses, coses d'aquestes, no?
Clar, doncs, sí, les mateixes mesures preventives que referíem pues, per evitar tenir mosquits a casa és el mateix, o sigui, evitar punts d'aigua, tot i que les mesures preventives han d'anar més enllà de la casa, perquè se sap que aquest tipus de mosquits poden recórrer forces quilòmetres, inclús, al llarg del dia. Aleshores, no és només el voltant més proper que ens influencia, es poden veure influenciats per molt més. Aleshores, al final hem de protegir l'animal perquè ell vagi on vagi pugui evitar de contraure la malaltia. Abans, parlant de la leishmaniosis, existeix també una segona mesura preventiva, però sempre dic que és segona, és a dir, que la primera, la primera barrera física que donarem doncs, en aquella desparasitació externa, aquesta és la primera i que no ens podem saltar. Però aquell que vol ampliar les probabilitats doncs, que no pugui contraure la malaltia, existeix una vacuna contra la leishmània.
Sí, una gran notícia. Molt bé, per tot el que ens has dit, Llúcia, veiem que la primavera és un moment fantàstic perquè truquem a Vilavet i la Llúcia Martínez vingui a mirar el nostre animal de totes formes, no? Fer aquesta posada a punt, aquesta revisió anual, la primavera pot ser un moment fantàstic, no?
Sí.
Molt bé.
Hem de vigilar també, sobretot amb les picades d'insectes, molt típiques també.
Ah, doncs ben pensat, sí, també vigilar molt, no? Molt bé, doncs, escolta'm, Llúcia, si volem que Vilavet vingui a casa nostra i estem a uns 20-25 quilòmetres al voltant de Viladamat, què hem de fer?
Doncs heu de trucar al telèfon de contacte, que és el 722-79-6974. O bé enviar-me un WhatsApp a aquest mateix número de telèfon i us contestaré.
Molt bé, doncs vaig a repetir el telèfon perquè sempre hi ha qui arriba tard, això és un clàssic. No pateixi, agafi paper, bolígraf i apunti. 722-79-6974, el telèfon de contacte de Vilavet. Doncs t'hem de desitjar, així de clar, una fantàstica primavera.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Avui, des de Vilavet, des de Viladamat, hem tingut una vegada més amb nosaltres, a la Llúcia Martínez. Quedem eternament agraït. Llúcia, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer.
Doncs espero, desitjo que fins a la propera, que no tardem molt en retrobar-nos i que ens puguis seguir explicant moltíssimes coses de la vostra pràctica en el centre de Viladamat i la vostra pràctica també veterinària domiciliària. Salut, sort i fins aviat.
Gràcies, adéu.
Tornem d'aquí 7 dies, en aquest mateix punt del dia, a la Copa Catalunya i a Andorra, amb les converses veterinàries. Adéu-siau.